Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
Avui, 28 de juliol, vos explicam les diferents passes institucionals, polítiques i socials que han provocat la manifestació i les posteriors càrregues policials que es varen produir diumenge, quan milers de ciutadans demanaren un canvi de model turístic. Dos dies després, a Palma, centenars de persones han demanat les dimissions dels responsables del dispositiu policial. També a la part forana de Mallorca, diverses veus defensen que l'actuació va ser desproporcionada, tot d'una escena en directe a Felanitx. Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si alguns dels agents es varen excedir en les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicenç Vidal demana la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge. Però la jornada ens ha deixat altres titulars. Desmantellar de Sant Josep una festa il·legal amb més de 250 assistents, Maria Tomàs.
Això el mateix dia en què Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
Mentrestant, continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
Fins a tres associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic...
I atenció, ciutadans, perquè el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema ahora.
I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor. I el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
I encara en l'àmbit nacional, el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017, que presidia Carme Forcadell.
El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern de Puigdemont, a rebre-la.
I el món, Johnson & Johnson pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per infants.
76.000 persones asseguren que el producte es contenia en amiant i que això els va causar càncer d'ovari.
I en cultura, el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui a Hora Baixa s'ha presentat a Milcar, el nou documental de Miguel Ech. I en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada. L'Atlàntida recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani. Durant aquest informatiu hi serem en directe. No podien faltar els esports. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia arribar a les millors condicions a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Boussà, Bon vespre.
Molt bon vespre. Lluís García veu Jan Virgili implicat amb l'equip i confia a incorporar més futbolistes competitius abans del tancament del mercat. Després l'escoltam. Per altra banda, l'Atleti Balears accelera la planificació del nou projecte amb la presentació de Fabrizio Monchú i Álvaro Martín i l'anunci d'un tercer reforç per a la davantera. I el Palma Futsal incorpora el brasiler Julio Zanotto, suma el quart fitxatge de l'estiu i engega aquesta setmana una nova pretemporada amb Antonio Vadillo i moviments en els equips balears de bàsquet amb els fitxatges de Lídia Rivers per l'Azul Marino Palma i Wildens Lebec per a l'Èstia Menorca.
T'espero d'aquí mitja hora, Juan Gab.
Aquí seré.
I ara anem amb un tòpic. Les temperatures ens han donat una treva a les illes, però tot i que això és una frase feta, una mica més d'oratge sí que han tingut, no és vera, Dani Capó?
Bon vespre. Sí, sí, però és una treva que arriba ja a la seva fi. Demà continuen pujant les temperatures. D'avui, de fet, ja ho han fet. Ja no hem tingut aquell ambient una miqueta més contingut que, sobretot, varen viure tant diumenge com ahir. Avui, de fet, ja hem arribat a 35 graus, però es verà que a partir de demà la cosa ja s'enfilarà de cada vegada més. Superarem els 35 més punts de les illes, principalment de Mallorca, i a mesura que avanci la setmana també notarem com els termòmetres van tornant a entrar dins paràmetres d'onada de calor. Més enllà d'això, a l'estat del cel tindrem molt de sol, demà serà un dia de cel totalment destapat arreu de l'arxipèlag i amb un vent fluix. Per tant, esperàvem una mà tranquil·la, l'únic matís del llevant d'Eivissa a Formentera, on sí que poden trobar qualque redol de maror.
Gràcies, Dani. Idò, és estiu. Són les 7 i 6 minuts. Margalida Cifres, el control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Us anunciàvem en començar aquest informatiu la ressaca que ha deixat la manifestació d'aquest diumenge per demanar un canvi de model turístic no fluixa. I si avui migdia centenars de persones han demanat la dimissió del delegat del govern i del cap de la Policia Nacional, avui cap vespre davant l'Ajuntament de Felanitx acaba de començar una concentració per continuar reclamant responsabilitats davant unes actuacions policials que tilen de completament desproporcionades. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
Bon vespre. Al voltant d'un centenar de persones ja són aquí a la plaça de la Constitució, davant la porta de l'Ajuntament de Felanitx, per mostrar el seu rebuig amb les càrregues policials en què va acabar la manifestació de diumenge convocada per Menys Turisme, Més Vida. Així ho expliquen molts dels que estan ara aquí, que encara s'estan acabant d'organitzar per fer aquesta protesta.
Troc que ja és evident el que va passar, és el tancat que va passar, no s'han duit en això.
Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera. I aleshores venc aquí a demostrar la meva protesta.
Just ara estan desplegant dues pancartes, una que posa pel dret a una vida digna i una altra que diu textualment manifestar-se per que nostra no és delicte, prou violència policial. Està signat per diferents entitats que organitzen aquest acte de protesta, entre ells, a més de Menys Turisme i Més Vida, també hi ha RAN i el COSO, una de les associacions festives més conegudes i reivindicatives de Felanitx.
Gràcies, Maria Eugènia Quecles. És el que està passant ara mateix a Felanitx, però avui migdia més de 400 persones ja s'han concentrat a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen de les càrregues policials de diumenge passat, que, segons els seus càlculs, han deixat com a mínim 20 ferits, un dels quals encara roman hospitalitzat. De fet, ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions, diuen, patides pels agents antiavalots.
També a la plana política s'han produït moviments. Avui a hora baixa, el diputat de Més per Mallorca, Vicent Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Per aquest motiu, el diputat adverteix que si el delegat de govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de diumenge i ha criticat l'actuació de la delegació tant a les hores prèvies com durant els enfrontaments.
Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, no era urgent com per anar assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
La Policia Nacional, però, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
Els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional. Diuen que les paraules del delegat de govern varen ser desafortunades quan varen afirmar que les càrregues policials depenien del dispositiu policial que era allà. A més, insisteixen que les càrregues varen ser proporcionades. Checho Enríquez és el secretari regional del sindicat Jupol.
La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cargaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
Ben diferent el testimoni de la portaveu del col·lectiu No Normal, Margalida Ramis, que va ser present a la manifestació com a mediadora. La policia denuncia que els agents no varen respectar els acords als quals havien arribat en delegació de govern, cosa que va provocar la indignació dels manifestants que veien que l'espai on es feia la lectura del manifest no estava ple i així tot els negaven l'accés.
Arribaven fotos de dins, diguem-ho, està buit, no s'entenia absolutament res, no deixaven sortir, varen fer un tap ells mateixos allà, se varen veure i ja varen entrar a carregar per tenir reforços ells, perquè se varen veure totalment estrès. Llavors va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en què nosaltres tots estem varen intentar mantenir la calma, varen donar per tancar la manifestació i les càrregues fortes varen venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Provenç per no assumir-ne les responsabilitats.
És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Provenç, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
En qualsevol cas, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació i s'interrogarà totes les parts.
La plataforma Més Turisme, Menys Vida ja ha manifestat que no confia gaire en la investigació interna oberta al cos, ja que segura no té cap sentit perquè la policia serà jutge i part també a rebutjar qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitàs els agents a actuar.
I, mentrestant, la majoria de turistes es mantenen aliens a aquesta polèmica. És el cas del més de 250 assistents d'una festa il·legal en una casa a Escobells, a Eivissa. La policia local de Sant Josep l'ha desmantellada avui, el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el mes de juny va plegar un miler de persones, com explica Dani Manau.
Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. Quan han arribat els agents, unes 100 persones s'esperaven per accedir a l'immoble. Les autoritats han restringit el trànsit i han desallotjat més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat contractat pels organitzadors. Abans d'acudir a la finca, la policia local havia detectat la promoció de la festa en xarxes socials i avui ha identificat dos punts de trobada des d'on els assistents eren traslladats a Casa Paola. L'esdeveniment comptava amb seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per les activitats que s'hi feien. D'altra banda, avui l'Ajuntament de Sant Antoni ha comunicat que els promotors de la festa il·legal que va tenir lloc el 10 de juny en una finca rústica protegida del Camí Vell de Sant Mateu, on van acudir més de 1.000 persones, han reconegut els fets i han abonat el 40% de la sanció màxima prevista. Així, dels 300.000 euros que demanava inicialment el consistori, els infractors n'han pagat 180.000.
Set i 15 minuts, escoltau la ràdio pública IB3 Ràdio d'aquest 18 de juliol i us explicam que en aquests moments estem pendents de la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. La primera aturada ha estat avui matí i s'ha traduït en pocs retards de vols i coes habituals als taulells d'Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres línies aerolínies implicades.
Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui l'estable salarial del conveni sectorial, que ofereixi garanties per a la plantilla procedent de l'empresa Groundforce i que actualitzi el sou d'acord amb l'IPC. Són exigències per al prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabat sense acord. Si no hi ha entesa, les aturades parcials continuaran també dissabte i els dies 4 i 8 d'agost.
Això és a Sant Joan, mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de signatures i demanen una reunió amb Aena.
Es tracta de les associacions de veïns de les barriades més properes a l'aeroport, concretament les de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta. Asseguren que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'associació de veïns de Sacaleta.
Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
També critiquen que Aena no s'hagi posat en contacte amb ell, diuen, per explicar-los els detalls de l'ampliació i denuncien l'opacitat del projecte. Elena Roig és la secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació. Com és que encara no s'han trobat amb nosaltres? Amb les tres associacions directament afectades, ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, estic parlant amb les tres associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
Les crítiques d'aquestes associacions s'uneixen a les grups ecologistes que alerten que l'ampliació a l'aeroport podria arribar al 10 milions de passatgers anuals.
I les Balears assoleixen un rècord de 681.000 ocupants en el segon trimestre de l'any. Això és un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades aquest dimarts.
Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball nous, xifra que converteix les Illes a la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere Catalunya.
Davant això, els sindicats, Comissions Obreres i UGT asseguren que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són els secretaris generals de Comissions i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i, sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
També ha valorat aquestes dades la CAE.
Tot i el rècord d'ocupació i el descens de l'atur, Carmen Planas ha advertit que la dificultat per cobrir el lloc de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes al qual s'enfronta el teixit empresarial. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA i ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les illes de crear nova ocupació.
Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres, i una dada molt important que nosaltres miram molt, el 80% de la nostra contractació és indefinida.
Per cert, que el govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic com els convenis ferroviaris i de carreteres. Ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, en la primera conferència sectorial de transports en 4 anys, una cita a la qual no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia Consell de Ministres. Mateo ha criticat aquest fet.
A la trobada, el conseller ha insistit en la recuperació del conveni ferroviari per garantir finançament estatal per als diferents projectes d'ampliació de la xarxa de tren i metro a Mallorca, com per exemple la línia del tren Palma-Llucmajor i la de metro entre el centre de Palma i l'Hospital Son Espases. També la negociació dels nous convenis de carreteres amb els 4 consells insulars per finançar actuacions a la xarxa viària a cadascuna de les illes. Mateo ha lamentat, però, que algunes d'aquestes petites no han pogut ser ateses davant la gran quantitat de temes a tractar després de 4 anys sense cap conferència sectorial. També ha criticat l'absència del ministre Òscar Puente.
Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo, es absolutamente inaceptable.
I si ens escoltau des de les 7 de l'hora baixa, haureu sentit que Dani Capó, el nostre meteoròleg de capçalera, explicava que aquest dimarts han tingut temperatures encara contingudes. Tot això abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag, amb atenció especial a les Pitiuses.
Tot Formentera i gairebé a Eivissa, excepte Sant Antoni de Portmany, continuen a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis, situació que afecta també els municipis d'Andratx, Puigpunyent i Capdepera, a Mallorca, i Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal, a Menorca. A la resta de l'arxipèlag, el risc és groc, és a dir, perill moderat d'incendi.
I l'augment de les temperatures multiplica el risc d'incendis que en les condicions actuals es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Ho explicava a Vetra Ràdio l'enginyer forestal Luis Berbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego, todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas, sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
I a la península, l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva. Això mentre els serveis d'extinció continuen fent feina contra rellotge per sufocar les flames a l'espera que demà arribi, com dèiem, una nova onada i pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
El Ministeri de l'Interior ha aixecat l'ordre d'evacuació de 8 municipis de Madrid i 5 d'Àvila. A més, ha donat per finalitzat el confinament d'altres 4 municipis. La Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament de tota la Vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que demà, com dèiem, arribi una nova onada de calor que pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
Nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. vamos a ir, vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
Pel que fa a l'incendi de Toledo, el Ministeri de l'Interior ha decretat aixecar també la declaració d'emergència nacional activada per mot dels incendis forestals. A més, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2. D'altra banda, ha quedat estabilitzat el foc d'aquest hora baixa a Huelva, el segon declarat a la zona en 24 hores.
I d'altra banda, s'eleven a 14 la quantitat de víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que es va declarar a principi de mes. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals.
Aquest mecanisme permet activar ajudes per dany personals i materials. També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions. Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estan tallats pel foc. També s'augmentarà 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
Davant aquests focs, el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí, unir forces i fer un front comú.
El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
Declaracions des de la Moncloa en una compareixença extraordinària després del darrer Consell de Ministres.
Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
Una compareixença en la que Sánchez també s'ha defensat, com heu escoltat, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà. Tanmateix, el Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs executiu, diuen que és insultant.
El secretari general Miguel Tellado assegura que el president espanyol viu dins una bombolla de mentides, privilegis i corrupció.
Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en 2 datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance, ese combo de corrupción integral y parálisis política.
Però la jornada ens deixa altres qüestions aquí a les Illes i la universitat afina la detecció d'espècies invasores principalment de vespes a les Illes. Ho fa a través de l'aplicació mòbil Invap, abans d'ESAP. La participació ciutadana ha permès detectar més de la meitat d'aquestes espècies. No per i cas en té la informació.
Actualment el focus està posat sobre 2 espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Mar Leza explica com identificar-les.
Crec que és important posar els focus en 2 espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes es considera un calcetins. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envieu. No la matis, però.
Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha diversos nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i un de vespa oriental a Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica de servei de protecció d'espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneria.
La ciutadania enviava molt més avisos
si tenien una aplicació mòbil disponible.
Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar a Jesús, al municipi de Santa Eulària d'Eivissa.
Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i així erradicar-les.
I de vespes a galls, perquè la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat.
Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Els investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, escoltau la ràdio pública de les Illes. 2 dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les Illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen.
Prop d'un centenar de ciutadans han demanat avui a hora baixa a Felanitx dimissió dels responsables de l'operatiu policial.
Troc que ja és evident el que va passar, el atercat que va passar, no s'han duit en això.
Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva.
Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si algun dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicent Vidal exigeix la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de la Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge.
I desmantellada Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
Mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
Fins a 3 associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte i iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema ara.
I a Menorca, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Maó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
El batlle Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el reg de jardins, neteja de carrers o omplir piscines.
Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor i pugui complicar les tasques. El president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
I el món, Johnson & Johnson, pagarà 5.600 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per als infants.
76.000 persones asseguren que el producte contenia amiant i que això els va provocar càncer d'ovari.
I el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui, hora baixa, s'ha presentat a Milcar i en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés. D'aquí una estona hi serem en directe, però ara és moment dels esports en la veu de Juanga Bauzà.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Informació esportiva i Vetres Ràdio. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga. Un Reial Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a Marbella. L'equip disputarà dijous el segon partit amistós d'aquesta pretemporada davant l'Al-Ittihad, conjunt on milita l'ex-mallorquinista Predrag Rajkovic. Lluís García ha atès avui els micròfons d'Ivetres i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
El Mallorca sempre està preparat para mejorar, està preparat para mirar el mercat, para traer buenos futbolistas, y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. Es cierto que quizá nos falta un perfil algo diferente como seis, pero nosotros ya te digo que no es una cosa que nos vuelva loca. Intentar tener esa versatilidad de tener diferentes perfiles de nueve nos va a dar diferentes posibilidades para atacar a los rivales de manera diferente.
També ha tingut paraules per Jan Virgili, que segueix pendent del seu futur i de si continuarà a la disciplina mallorquinista.
Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
Un Lluís García que ha volgut recordar que el camí aquesta temporada serà llarg i que hauran de lluitar fins al darrer moment si volen aconseguir l'ascens de categoria.
Ya os puedo garantizar que no va a ser ni mucho menos fácil. Como se suele decir, orejas tiesas, estar preparados, exigirnos, saber que es un camino larguísimo, larguísimo, que vamos a necesitar de todo el mundo, sabiendo de que la dificultad tenemos que enfrentarla y tenemos que ser mejores cada día, exigirnos ser mejores cada día.
I l'Atlètic Balears continua reforçant la plantilla de cara a la nova temporada. El club ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges, el lateral polivalent Fabrice Monchú, que arriba després de jugar a la quarta categoria del futbol alemany, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Durant la seva presentació, Álvaro Martín s'ha definit com un defensa sòlid, amb joc aeri i capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.
Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente, me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
A més, l'Atlètic Balears ha fet oficial una tercera incorporació. Es tracta del davanter Rubén Català, de 23 anys, que la temporada passada va militar a l'Alcoià i al Castelló B. I en clau pitiusa, la penya esportiva Santa Eulàlia també continua movent fitxa. El conjunt eivissant ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, que arriba procedent del Linares. I l'Illes Balears Palau Futsal continua perfilant la plantilla de cara a la nova temporada amb un nou reforç. El conjunt mallorquí ha anunciat el fitxatge de l'aler brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba procedent del Cairat. Zanotto ha signat un contracte per a les dues pròximes temporades i durant la seva presentació ha expressat la satisfacció per incorporar-se al vigent campió d'Europa.
Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir a camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa.
El jugador també ha destacat la il·lusió que li fa competir a la Lliga Espanyola i afrontar nous reptes amb la camiseta del Palma Futsal.
Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada. Por eso,
Aquest és el quart fitxatge de l'equip que dirigeix Antonio Vadillo. El Palma Futsal iniciarà demà la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques, mentre que dijous durà a terme les dues primeres sessions d'entrenament per començar a preparar el nou curs. En bàsquet, l'Azul Marino Palma s'ha reforçat amb la pivot nord-americana Lydia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada amb l'Unicaja Mijas, mentre l'incombustible Alba Torrens ja prepara una nova temporada precisament amb l'Azul Marino Palma i amb la mirada posada també en un gran repte internacional, el Mundial amb la selecció espanyola. La jugadora mallorquina afronta un nou curs amb la màxima ambició després d'una trajectòria plena d'èxits i ho fa amb l'objectiu d'ajudar l'equip balear a créixer en el seu nou projecte.
Tot ja el projecte de Submarino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
A més, Torrens està pendent de la cita mundialista amb Espanya, una competició on la selecció tornarà a aspirar a tot després d'anys instal·lada entre les millors del bàsquet internacional.
A fer tota la feina i a fer tot el possible, no? Per estar en les millors condicions, per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no?, en la selecció, en guany, en aquest Mundial.
I a la primera FEB, l'Este Menorca incorpora, s'ha dit, pel València Bàsquet, el pivot Wilden Lebec, MVP de la segona FEB, el curs passat amb el Càceres. A més, el conjunt menorquí disputarà el trofeu a on Illes Balears al setembre. Per la seva banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promosa gallega Pablo Fernández i ja coneix el calendari de la Copa d'Espanya i la segona FEB. I un darrer apunt, el mallorquí Joan Sastre deixa la Laguna Tenerife després de 5 temporades. I en atletisme, Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al Campionat d'Espanya. La corredora Morera del València Club d'Atletisme es va penjar la medalla de bronze als 200 metres amb un temps de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la plata. Tot i el podi, Cladera ha assegurat avui els micròfons en Divetres Ràdio, el programa Esports 3, que el resultat no reflecteix el seu bon estat de forma.
Crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret.
I en ciclisme, l'artenenc que Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. I en voleibol, el fitxatge estel·lar és del Conet Balear Manacom, l'arribada del central a Alemany amb Tobias Krieg. El jugador de 27 anys i 2 metres i 13 centímetres d'altura és una de les referències del voleibol alemany i està considerat un dels millors centrals d'Europa. Fins aquí els esports.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 44 minuts i ja tornem a ser aquí en l'actualitat a les Illes i l'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
Mesures proposades per l'hospital són espases, com substituir els filtres per millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica, el considerar apte per recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espi, el subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días y tras la toma de muestras posterior los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
Mientras ciutat el 1 de gener entrará en funcionament la ampliació de la zona hora a Palma. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places.
Són concretament les barriades de Foners, Pere Graubet, Son Fortosa Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Can Redó i algun carrer del barri de Bons Aires. L'Ajuntament obrirà dia 7 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines i ara començaran a pintar les ratxes en terra. A partir de dia 16 de setembre, com dèiem, els ciutadans empadronats als carrers afectats podran començar a demanar el distintiu.
La mesura, celebrada per alguns veïns, també ha aixecat discrepàncies, entre d'altres, que adverteixen que la zona blava generarà desigualtats entre barris.
L'Associació de Veïnat de Sant Fortosa lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri. Unes peticions que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. La presidenta de l'associació és Lídia Torres.
Varen sol·licitar expressament que Son Forteza compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels Hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnat de la Ciutat de Palma, qui demana una reunió a l'Ajuntament.
I mentre el Mercadal decreta l'alerta per sequera, i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi, com s'explica en Samad Houman, ja és preocupant.
L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El consistori ha decidit prohibir el reg de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxos i els usos nàutics. El reg de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, per a tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial, hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per poder fer un millor seguiment del seu consum. Sentim el batlle de Mercadal, Joan Pellicer.
Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastiment continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les properes setmanes.
I en aquesta hora obrim plana nacional i internacional perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufat i Lluís Guinó.
El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont a rebre-la.
I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a l'Audiència Nacional.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat el procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestar una operació parapolicial l'any 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents compromesos per al partit.
I a la plana internacional, Uganda ha estat declarada oficialment lliure de bola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que establien els protocols internacionals.
El brot provocat per la soca, per una soca i vinculat a casos importats de República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar-se per controlada l'emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de 9 casos importats.
I almenys una persona ha mort i 80 han resultat ferides per terratrèmol de magnitud 7.1 al Japó, mentre Johnson & Johnson pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu tanc per als infants. I arriba el moment de fer una ullada a la cultura perquè el cinema ha fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
Hoje começa a guerra contra Portugal.
Fa tot just una estona s'ha presentat a Milcar el nou documental de Miguel Ec, un projecte rodat durant més d'una dècada que recupera la figura del líder revolucionari Amílcar Cabral i la seva lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. El film arriba al festival després del seu pas per l'ITFA, la cita més prestigiosa del cinema documental.
Minuts abans de la projecció, el director Miguel Ec ha explicat al company de l'aviador que la llavor del documental va néixer l'any 2013, després d'un viatge a Cap Verd, on va descobrir la figura d'Amílcar Cabral, fascinat pel líder revolucionari i pel seu paper en la lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. Va iniciar una investigació que s'ha allargat més d'una dècada, entrevistant familiars, amics i antics companys de Cabral. El resultat és un documental que ja ha recorregut més de 25 festivals internacionals, ha estat programat al MoMA de Nova York i també reconegut amb el premi en certamen de referència com el Luxembourg City Film Festival.
Vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
Ha agafat el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada.
I què ho? Jo no soy este.
No importa que sea.
Jo què sé. Partió la cabeza a mi marido.
L'Atlàntida Mallorca Film Fest recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una obra de culte. La projecció commemora el 20è aniversari d'un film que va sorprendre per la seva mirada intimista i pel retrat d'un personatge allunyat dels cànons habituals del cinema. Precisament al cinema Rivoli es troba la nostra companya, Victòria Morell, bon vespre. Quina ha estat l'acollida del públic 20 anys després?
Bon vespre, Neus. Doncs l'acollida ha estat molt bona. La sala s'ha omplert i hem pogut veure cares molt conegudes del cinema balear, entre elles el protagonista també de la pel·lícula Àlex Brandelbul, que ha volgut presentar aquest retorn tan especial. I és que l'Atlàntida no recupera només una pel·lícula, podríem dir que recupera una de les grans joies del cinema fet a les Illes. De fet, quan Jo es va estrenar, va fer la volta al món, va passar per prop de 120 festivals, com és el cas de Cannes, Toronto, Sant Sebastià o Sydney, i va rebre alguns dels premis més importants de la crítica. El més curiós és que, malgrat aquest èxit internacional, aquí gairebé no va tenir recorregut el cinema amb els anys, però s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte. Rafa Cortés explica que és un rare avis, una pel·lícula molt especial, rodada a Mallorca amb actors majoritàriament amateurs, també. Ens ha explicat com aquesta restauració ha servit per corregir petits detalls tècnics que en el seu moment no es van poder resoldre per manca de pressupost. Per això assegura que aquesta reestrena és una manera de fer justícia a la pel·lícula i també de reivindicar el cinema vist a les sales.
Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant la benentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original molt més que en el seu moment.
La projecció també s'ha convertit en un retrobament molt especial. 20 anys després de l'estrena d'allò, bona part dels actors i de l'equip tècnic s'han tornat a reunir per celebrar el retorn de la pel·lícula a la gran pantalla. Entre els assistents hi havia el gran protagonista, Àlex Brandelbul, i també l'actriu mallorquina Ainada Cos, que també va formar part del repartiment.
Que justament perquè ja va néixer amb un punt antiquat, ja és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li i trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap endavant, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
I entre records i retrobaments, tampoc hi han faltat les bromes sobre el pas del temps. Rafa Cortés ha aparegut amb una camiseta que, segons ha explicat entre rialles, es va comprar fa gairebé 20 anys mentre presentava Jo a l'estranger. Sorprenentment, encara m'hi cap, ha fet broma, abans d'afegir que, igual que la camiseta, també hi cap i també hi continua havent lloc per aquesta pel·lícula a les sales de cinema.
Això, moltes gràcies, Victòria Morell, des del Rivoli, el mateix cinema en què aquest capvespre es multipliquen les propostes balears a banda de Jo i d'Amílcar. Nosaltres ens hem fixat també en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
Dues propostes que han rebut el suport d'IB3 i segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés. Van fer viral un lot de sa vileta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la seva història i, malgrat les reticències inicials, varen apostar per ella.
En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit. I avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, han aconseguit acabar la pel·lícula amb ell, ell ja l'ha vist, i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
I l'aposta, diu Guillermo Broglia, també codirector, amic i company de promoció del CEF, ha pagat la pena.
En el final, 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria, hem tingut sort de que aquest perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
Un somni que ha estat reconeixent difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector.
Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues al ver la película es como ha merecido la pena.
Manuel Cortés és un dels protagonistes, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking continua apostant pel territori, les arrels i la cultura com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que va recuperar espècies com el tat de cortí i fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí com un dels millors exemples.
Si haguessin més cuineres com de Maria, sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, de més un 25% fes feina en producte local de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
I així, amb aquestes propostes culturals, amb el cinema Rivoli i l'Atlàntida Film Fest, arribarem a les 8 d'aquest 28 de juliol.